Entre músiques, un programa dirigit i realitzat per Antoni Salvador.
Hola, gràcies per sintonitzar Copa Menorca, gràcies per escoltar una vegada més el programa Entre Músiques. Avui tenim el programa nombre 84 de la temporada quarta i el nostre convidat avui és en Josep Pons Fraga. Hola Josep, gràcies per venir, per acompanyar-nos.
Què tal, Toni? Un plaer. Gràcies per ser convidada i per donar-me l'oportunitat d'intervenir en aquest espai.
Jo, quan te vaig convidar, te vaig posar, diríem, la coletilla a la cunya de periodista de raça, vaig posar.
T'ho agraeixo, t'ho agraeixo. Sí, la veritat és que la meva feina, la meva activitat i la meva trajectòria ha estat vinculada des de molt petit en el periodisme.
En Josep Pons Fraga neix l'any 1959, és el major de quatre germans i està llicenciat en Ciències de la Informació, Periodisme, per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va ser director del setmanari El Iris de 1985 a 1989, amb el que va començar a col·laborar el 1974, i on va exercir com a redactor des de 1976. De setembre de 1981 a desembre de 1999 va ser el redactor a Menorca del Dia de Baleares, després Diari 16 de Baleares i El Mundo, el Dia de Balears. Va ser fundador i director del setmanari La Veu de Menorca, que va acabar el 2002. El dia 15 de gener del 2000 es va iniciar l'edició menorquina del diari Última Hora, capçalera del grup Serra, que va recuperar la seva presència a Silla i va obrir una nova etapa en el periodisme menorquí. Va desempenyar tasques de direcció d'Última Hora Menorca fins a setembre del 2013. En aquest mateix moment, aquest setembre, va exercir les funcions d'editor del diari Menorca i conseller d'Editorial Menorca després de la integració de recursos i l'acord entre les empreses editores de l'Última Hora Menorca i del diari Menorca. Ha col·laborat també i participat en diversos mitjans de comunicacions escrits i audiovisuals. Va ser el qui va iniciar els informatius a Copa Menorca durant molt d'anys. Va ser també, diríem, va col·laborar amb La Vanguardia, en CBC, en Catalunya Ràdio. Ha treballat de redactor a Televisió Espanyola i a Ràdio Nacional d'Espanya a Menorca. Des del 1977 fins al 2009 va desempenyar la corresponsalia del diari Avui de Balears i de 1989 fins al 2016 va ser el corresponsal de l'agència EFE a Menorca. Per altra banda, en Josep és autor de diversos treballs i publicacions, és autor de la guia de gastronomia menorquina, del llibre commemoratiu del 20è aniversari de la creació del Consell Insular de Menorca. També per encàrrec d'aquesta institució va escriure La Ruta dels Anglesos, l'àlbum de les festes de Sant Joan de Ciutadella, la farmàcia del carrer Nou de Ferreries, on va explicar la trajectòria del seu avi apotecari Mariano Fraga Solà. També és autor de la guia del municipi de Ciutadella i també ha fet altres col·laboracions importants, com per exemple pronunciar el pregó de les festes de Sant Bartomeu de Ferreries, un gran pregó, el 2012, i va intervenir també a l'acte commemoratiu del 30è aniversari de la independència municipal del Mitjorn Gran. Bueno, suposo que ara els oients entendran per què jo l'anunciaven en Josep com a periodista de raça, perquè, evidentment, des de més o menys 1974-75, en Josep no ha exercit altra professió, ha estat la seva vida, i crec que encara és la vida d'en Josep.
Sí, així és, Toni. I ara, mentre ho explicaves, he recordat que en els meus anys d'infantesa, perquè jo fins als 10 anys vaig viure, o vam viure la nostra família a Ferreries. Vull dir, jo som fill de Ferreries, mon pare, Joan Postfollana, era un fill de l'amo de Viní d'Unairet, i sa mamà, Teresa Fraga Cots, coneguda com la Teresita de sa farmàcia, era filla del primer apotecari de Ferreries, en Mariano Fraga Solà. Ells es van casar l'any 1958, ja va néixer el 59, i fins al 69-70 vam residir a Ferreries, quan vam venir a viure a Ciutadella. Mon pare havia tret les oposicions de agent de la policia local de Ciutadella. Inicialment anava a venir cada dia de Ferreries a Ciutadella, finalment van decidir fer una casa, la vam construir en el carrer Glosador Vivó, a poca distància d'aquí, i jo record que en els meus anys, aquells d'infantesa, tenia 8-9 anys, vaig conèixer una persona que em va ajudar, em va orientar la meva vocació, Antoni Camps Fullana. Aquest senyor, que era sabater de banqueta, escrivia cada dia a unes llibretes la història de Ferreries. I Antoni Camps, ara la seva neta, na Sònia Marquès Camps, està publicant el que posa, el que diu com a història de Ferreries, i l'altre dia em va enviar, diu, mira, diu, he trobat les llibretes del meu avi de l'any 1972 i 73, escrits teus, i ell ja també ratlla, diu, i explica quan te'n vas a viure a Ciutadella, diu, aquest lot, ja he dit, 9-10 anys, diu, té vocació de periodista, diu, i serà periodista, i és una cosa que jo no recordava.
I és curiós, perquè en els 8-9 anys, com sap un al·lot que és un periodista? Saps què t'ho vull dir?
Sí.
O sigui, no ha llegit, no, a casa seva probablement ni un diari al millor arribava, perquè en aquella època es llegia molt manco, en aquest aspecte, llegia els diaris en els bars o altres indrets. Com arriba? Vull dir que...
Realment jo crec que el que m'influeix en certa manera és el fet que el meu avi apotecari a la farmàcia del carrer Nou, que ja no hi és, a Ferreries, la farmàcia està situada en el carrer Pare Huguet, bueno, el meu avi havia tingut o va guardar diferents volums i llibres de tema menorquí. Hi havia tingut relació amb el doctor Francesc Cans i Mercadal, Francesc del Branca, que era el metge del migjorn, el meu avi era el farmacèutic de Ferreries, i jo crec que en la lectura d'aquests llibres de història de Menorca, a lo millor va sortir un cert interès, ja t'ho dic, una certa vocació cap a el periodisme, i ja dic, de petit, quan venc aquí a Ciutadella, prest vaig començar a col·laborar amb el setmanari Liris, i record que és una redacció en el Col·legi Salesià Calós, que em van premiar, que nada menys era
Calós.
Sobre... A Calós.
Te posa ara una música?
Sí.
Pol Moriat.
Això era la música que mos posaven el dissabte de matí els salesians quan fèiem l'estudi. Nosaltres fèiem classe amb diferents matèries, assignatures, de dilluns a divendres. Però el dissabte de matí havien d'anar a estudiar. I teníem un salesià que mos vigilava, estàvem a l'aula, i aquesta música que ara escoltam era la que, a través dels altaveus que hi havia a cada aula, i eren aquestes músiques que escoltàvem el dissabte de matí.
Va ser ben prest, i aquesta vocació periodística la vas dur a terme. Jo tinc aquí un escrit que va sortir publicat d'en DM l'any 1975, on es titulava Don José Pons Fraga, una prometedora vocació periodística. I aquí tenies molt pocs anys.
Bueno, pensa, sí, vaig néixer... El
59, 14 anys.
14 anys, sí, és una entrevista que em va
fer... Una entrevista teu.
En el diari Menorca, que em va fer en DM, en Domingo Marquès.
Sí.
I arrel de que jo vaig publicar alguns articles en el diari Menorca i a l'Iris sobre temes d'arqueologia, sobre temes de llibre vermell, bueno, es veu que en Domingo Marquès li va cridar l'atenció, i efectivament aquesta entrevista, jo era a Ciutadella, encara no havia anat a Barcelona a estudiar la carrera a la Universitat Autònoma de Bellaterra, a l'Autònoma, i amb Domingo Marquès ja aquí ja també dona a entendre de que el meu camí professional serà el periodisme.
A més, te diré una cosa que tu ara no saps, perquè com és lògic no saps el que jo te demanaré ni el que, de el que xerrarem. Avui he mirat, bueno, avui vaig mirar quina era la primera entrevista que em van fer a jo. Me la vas fer tu l'any 1976, o sigui, un any després d'aquesta entrevista que te van fer a tu, tu me vas entrevistar jo en el setmanari Aliris, després te la mostraré. Veuràs, me va ser una entrevista jo, que en aquell moment estava rodant una pel·lícula que mai se va acabar, amb un guió d'en Pau Faner, que es deia Ronda i Destí des que ja fadrí, i tu em fas una entrevista en Aliris, que ja estaves esbavellar fent feina.
Sí, la veritat no ho record. Jo sí que puc explicar de que son pare Bep Les Serra i, bueno, i el seu el que és també el seu pare en Bep de Liris, en Bep, sí, Les Quintana. Bueno, jo record que els estius mon pare me diu: escolta, tu si estiu hauries de fer un pot de feina per dur un pot de doblers a la casa, i diu: i on vols anar en estiu, perquè has d'aprofitar el temps. I jo vaig dir: mira, jo m'agradaria pura en estiu anar a s'imprenta-les, que allà fan l'Iris, i allà jo ho prendré, miraré. I bueno, realment dos o tres estius abans de partir cap a Barcelona els vaig fer allà. S'imprenta està a l'esquerra del Roser, l'Iris es feia amb una tipografia manual, hi havia caixistes, que record perfectament, i aquesta època devia coincidir en què jo devia fer aquestes entrevistes.
Octubre de 1976.
I bueno, això devia ser ja a punt d'anar-me'n a Barcelona.
Aquesta és la suite nombre 2 d'en Bach. És una de les músiques que tu me vas posar, que escoltes així habitualment quan estàs fent feina, escoltes música?
A la redacció
saps fer feina i escoltar, sí, i a la vegada, sí, escriure?
No, a la redacció no, perquè a la redacció som un grup de persones que estem... Jo dic que una redacció és important que mos veguem, els redactors, i que relleguem i que hi hagi comunicació. Ara, a casa meva, quan he de preparar un text més literari, ara, per exemple, la setmana passada vaig estar redactant el que és la intervenció de la Laudatio de Santiago Pos Quintana, posa música d'en Bach, que m'agrada molt, o altres autors, i m'ajuden, els posen en segon terme.
Deus posar, però, amb una música més tranquil·la que aquesta que t'he posat, o sigui, per exemple...
Bueno, però aquesta també ajuda,
un violoncel, així.
Sí. Se suïn nombre 3 de Bach.
Va, no, et segur. Aquesta et segur, sí.
Val. Bé.
És que, bueno, em vas posar la 3, però segur et sa més...
Sa més de sort. Idò, aquestes músiques són les que... peces m'ajuden...
Tornant a la teua infantesa, vaig tenir ocasió, perquè me vas passar, de llegir precisament tota la teua presentació que vas fer a Ferreries.
Es pregó.
33 pàgines, vull dir, va ser un pregó potent. I vaig veure una forta arrelament, precisament en Ferreries, un arrelament molt més trobada amb el llinatge Fraga Campons, precisament per el que deies d'espoticari, molta influència, jo crec que també de ta mare, que va influir. Record molt bé també ton pare quan va arribar a Ciutadella, devia arribar l'any 70, com ho dius tu, al cap de poc temps, era, per nosaltres eres policia de Ferreries, aquell home que, molt bon home, que només posava poques multes en comparació amb altres policies, I li tenia molt de carinyo jo a ton pare, i allà el tens sempre present, a la plaça de les Palmeres, que en aquella època era quan, tu saps, dirigien el tràfic, i allà hi havia models de direcció de tràfic. Ton pare, amb el seu monestil molt més, diríem, tranquil, hi havia en allòs aquella policia, aquell llarg i prim, que era, o sigui, era molt poc militaritzat, per dir una cosa, ton pare, el record molt.
Bueno, jo vull explicar molt ràpidament de que mon pare efectivament era agent de la policia local, però ell feia estor de vespre. Això vol dir que començava a les 10 del vespre i acabava a les 6 del matí. I que després, el dematí, solia dormir, i aixecava el migdia, dinava, i el cap vespre anava a fer feina a una fàbrica de calçat que ha tancat, que és Can Flavio Cavaller. perquè pensau que érem una família de 4 germans i l'únic que portava recursos, l'únic que duia ingressos a casa nostra era el papà, era mon pare, i el sou de policia local no era per tirar coets, i aquells 4 lots, bueno, escolta, havien de menjar, necessitaven roba, mos havien d'abaratar les ueres i creixíem, i sa mamà, mon mare, feia sa feina de casa nostra. Jo vaig aprendre molt de mon pare perquè era una persona molt feinera, fins al punt de que quan jo vaig acabar escou, a l'Institut Josep Maria Cuadrado, i dic a mon pare, jo vull estudiar a Barcelona, diu, bueno, pensa que, diu, que som 4 germans, i si jo, diu, o nosaltres, diu, sa mamà i jo t'han de pagar els estudis o t'han d'ajudar a estudiar a Barcelona, ja n'hi haurà 3 més que també la millor farà el mateix. I diu, jo, diu, te donaré permís o ho podràs fer sempre i quan, diu, insistiu, facis feina, per això vaig anar sempre entre les, i treguis una beca del Ministeri d'Educació o d'Educació, perquè, diu, així tindràs o podrem cobrir les despeses. I, bueno, i sa meva, els meus primers anys, de carrera, primer, segon i tercer, bueno, vaig tenir la beca, crec que la vaig tenir tots els anys, perquè també te miraven, per una banda, la renta familiar, i també te miraven les notes, havies de tenir una nota mínima, si no, jo vaig tenir el primer entre que eren 3 matrícules d'honor, que després tenies matrícules gratuïtes, però mon pare em va dir, escolta, jo, nosaltres no tenim, nosaltres som una família obrera, treballadora, i si tu vols anar a estudiar a Barcelona, que a la meva família és l'únic que havia estudiat, havia estat savi farmacèutic. Tots els altres concos, ses ties, els cosins, ningú de sa família havia anat a estudiar fora de Menorca.
Bueno, és que bé, pensa que en aquella època savi, quanta gent anava a estudiar? Poquíssima gent de l'època de savi teu.
Clar, és que savi realment xeram d'una època molt anterior, perquè ell arriba a Menorca l'any 1910, clar, perquè a La Vanguardia veu un anunci que demana un farmacèutic a Menorca. Ell no havia estat mai a Menorca, savi, Mariano Fraga. I clar, imagineu-vos arribar a Ferreries l'any 1910, que allò devia tenir el nucli urbà, el nucli de població.
Tu ho defineixes molt, com ho defineix Lluís en Salvador quan va fer les crítiques, que deia de Ferreries?
Ho diu que era un poble miserable,
miserable,
i que estava, que no hi havia recursos per viure, està dedicat, era un món rural, i jo te puc dir que el meu avi farmacèutic sí que va dependre un altre ofici part del farmacèutic. Va aprendre a fer de pescador i de caçador per poder dur endavant i sobrar una família de 8 fills.
Pues, avui serà un d'aquests programes en què posaré música, però no en posaré gaire, perquè té moltes ganes de xerrar amb en Josep. De fa temps que ens coneixem, som amics de fa anys, han tingut diverses posicions, perquè, com sabeu, jo vaig estar durant 12 anys en la política i sempre he tingut molta relació amb els periodistes, en la qual sempre he respectat moltíssim. I una de les coses que sempre recorda d'en Josep era quan venia... Per cert, enyores molt aquell periodisme que feies a peu de notícia i de vinguent constantment a demanar assistir a tots els plans, etcètera, etcètera, cosa que avui en dia ha canviat un poc aquesta estructura.
Clar, perquè era una altra manera de fer les coses. Pensau que no hi havia WhatsApps, que no hi havia les xarxes socials, per tant, havies d'anar, estaves obligat a anar a l'Ajuntament, havies d'anar en els plans, que no s'emetien per streaming, que això era impensable.
Ets aguantàveu tot el temps. Tot.
Jo record que els primers plans que vaig anar a l'Ajuntament de Ciutadelles, val, eren Toni Cases Noves, sí, i es reunia el que ara és la sala de la comissió de govern.
Que no assistia ningú.
No, i nosaltres, amb Domingo Marquès i jo, que érem els dos periodistes, sèiem a un banc a la banda, unes cadires, i, bueno, i entra en Domingo Marquès intervenia, i en Toni Cases Noves es girava, i deies, bueno, senyor Marquès, vostè d'aquest tema quina opinió té? I, bueno, i ell també, com fos un regidor més, i record també que mitjam ple, perquè ja dic, no era la sala, no era el sol eròtic, era ja en aquella...
La sala actual de reunions de la comissió de govern.
I crec que devien ser 13 regidors, vull dir, eren molt mancos regidors. Estic xerrant del 76, sí, 75, 76, 77. Avisaven, bueno, que vagin ara a Can Carrió, i pujava un camarer i duen unes begudes i un pot de calamar la romana, i bueno, i tots els regidors allà, que això ara és impensable.
No, però jo he començat l'expressió amb el sentit de dir una cosa que jo t'admirava molt de tu i no t'he dit quina era. I és que, direm, quan en l'època d'Antoni Orell, que jo era el primer tinent de balla i era el portaveu del partit, i donava comptes de la comissió de govern, que els periodistes veníeu, el que em feia molta gràcia i és d'admiració és com passaves les cròniques per telèfon. O sigui, tu venies, nosaltres et donaven informació i tu agafaves un telèfon que hi havia en aquesta sala i tu passaves la crònica a un que ho devia picar a l'altra banda, però és que li explicaves tot, li deies això, dos punts, obre cometes, però amb una velocitat que deia, és que no sé com pot tenir la visió de lo que descriure, perquè una cosa és escriure o altra cosa és que li diguis, que li vagis dit tant a un i li diguis, obre admiració, tanca admiració, tal. Vull dir, era, realment hauríeu d'haver vist com funcionava en Josep Pasfraga com a periodista actiu, perquè era impressionant.
Sí, això era l'època, ara record, que jo escrivia en el diari El Mundo, el dia de Baleares, el primer el dia de Baleares, diari 16, i efectivament, el que diu Antoni Salvador, en aquests moments hi havia notícies que havies d'enviar ràpidament perquè els poguessin incorporar a l'edició. Tot anava d'una altra manera. Llavors, clar, el procés d'escriptura, que és un procés mental, tu has de tenir dins el teu cap, has de veure el que tu en aquests moments escriuries a un paper, a un ordenador. En aquests moments eren màquines d'escriure, ordenadors encara no n'hi havia. Clar, per tant, jo m'havia acostumat a redactar mentalment, i ahir, com acaba d'explicar, jo deia, en castellà, l'alcalde de Ciutadella, Antoni Orell, com ha manifestado esta mañana, que, abre comillas, vamos a tomar la decisión de...
Però tot això, multipliqueu, velocitat per dos. Sí. No, així com ho dius, no, doble, de ràpid.
Cierra comillas, punto y aparte. Luego, el teniente de alcalde portavoz, Antonio Salvador, ha indicado que la inversión que va a llevar a cabo, dos puntos, abre comillas, consistirá en tan, cierra comillas, punto y aparte.
Bé, i era un espectacle. Bueno. Sol el que te vull dir, era un espectacle.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros.
Bueno, la vida te ha dado tanto, de sa vida estàs content, vull dir, és una cosa allò que dius, si tornés a néixer tornaria a ser periodista, segur, eh?
Sí, jo crec que sí, perquè vaig estar dubtant molt poc temps entre periodisme i història, perquè vaig anar a tots els anys en els Salesians i a Cou amb en Florenci Sastre, Portella, encara és capellà i historiador, i també en Josep Caules, amb Bec Caules, que és funcionari de l'Ajuntament. Clar, ells tots dos van agafar història, però jo vaig dir no, jo em vaig decantar per periodisme. Jo crec que la vida passa molt ràpida, perquè clar, quan vas mirant per enrere, ara Antoni m'està recordant això de quan dictava aquelles cròniques que s'agravaven amb una cinta, després els escrivien, o quan vaig començar l'Iris, o quan era Ferreries. Bueno, la veritat és que jo crec que han de viure la vida, han d'aprofitar la vida, perquè mos dona moltes oportunitats i moltes coses. La música és una cosa extraordinària, i després es contacta amb la gent, i el fet de ser periodista per jo és una cosa molt important, perquè sempre dic als redactors, penseu que el que escriviu avui, escriviu la història de Menorca de demà. Per tant, les cròniques, les entrevistes, els reportatges, que ara avui en dia es pot digitalitzar, d'aquí uns anys, d'aquí 100 anys, aniran els historiadors a la Menorca dels anys 70, 80, 90, quan Toni Salvador...
Si no està escrit, no existia.
Clar, efectivament, això és un poc allò que hi ha Alfonso Guerra, el que no està en la foto no sale, però no, és una altra cosa, vull dir, les coses s'han d'escriure. I avui en dia fem un periodisme massa ràpid. No anem, jo crec que s'hauria d'anar més en exactes, seguir...
Sí, perquè avui en dia, per exemple, rebeu molta informació directa dels partits, i moltes la publicau, i no veus vosaltres com se reacciona en base d'aquesta informació. O sigui, vull dir, no és el mateix assistir a un ple i veure el que un contesti com li dius l'altre, a que un te digui te passi un comunicat de premsa que el còmodo pues, per ti sí. I tu la publiques. Aquest que... seguiment, aquest seguidisme...
Aquí s'ha perdut frescura, s'ha perdut sí. espontaneïtat i s'ha perdut agilitat. La mirada del periodista és una mirada distinta a la que pugui tenir un partit polític, PIME, CAEP, el GOP o qualsevol entitat, perquè avui en dia tothom té caps de premsa. Ara mateix, avui de matí comentava que el govern de la comunitat autònoma té més periodistes que les redaccions d'Última Hora i del Diari de Mallorca junts. Hi ha periodistes a presidència del govern, hi ha periodistes a cada conselleria, els dissabte ens envien per WhatsApp, ens diuen el periodista de cap de setmana que estarà de torn és aquest. A la qual és important la mirada, la feina periodística més enllà de que t'envien la nota de premsa en la foto. Clar, i si no publiques aquella foto encara s'empacienten. I aquí s'ha perdut aquesta, diríem, bé, clar, agilitat que hi havia. Entre... Jo record a l'Iris, sí. un ple de l'Ajuntament de Ciutadella van li dedicat 4 pàgines. Això avui en dia és impensable. Avui dia és impensable.
Sí, sí, no, i tant, i tant. I el periodista, quan es troba en que... Bueno, el periodista o el diari, quan es troba que de publicar cada dia, i cada dia no se produeixen tantes notícies, diríem, què fa davant d'això? Vull dir, moltes vegades... Ara te contaré una anècdota que em va passar jo i te va sorprendre aquesta anècdota. Perquè, mira, una vegada, seguint jo alcalde, un diumenge, això em sembla que és el dia, vaig a rebre els diaris, que jo els rebia tots, lleig una entrevista a jo. O sigui, me vam fer una entrevista de 2 pàgines, o sigui, completa. I, bueno, vaig mirar l'entrevista i te vaig telefonar. Josep, que has de veure l'entrevista... I no me n'he fet a cap a jo d'entrevista. Com és que me surt una entrevista? Això... La teva reacció va ser, Toni, però que no hi estàs d'acord? I jo li vaig dir, bueno, sí, realment, tot el que dius, ho hauria dit, i no, de què te queixes? Així en broma. O sigui, amb això vull posar dues coses. Una, aquesta, direm, no notícia que tenies aquell diumenge, per dir una cosa, i havies d'omplir, i després, per altra banda, el gran coneixement que arribes a tenir de les persones, quan estàs a peu de carrer, que és capaç de fer una entrevista i contestar el que aquell diria, i que sigui així. No sé si te'n recordes
sí, d'això. No, jo no record, però ara estic recordant. Jo crec que és en aquella època, tu vas ser alcalde de 1987 a 1991, el mandat aquell de 4 anys, ho record perfectament, vas dirigir l'Ajuntament de Ciutadella. Jo en aquells moments feia feina a 2 mitjans, estaia en el setmanari a l'Iris i estaia a la vegada de redactor en el diari El Dia de Balears o Diari 16. I efectivament, crec recordar una entrevista que t'havia fet per l'Iris, i no sé si també col·laborava en aquests moments per la COPE, i altres declaracions teves, jo vaig transformar, efectivament, en una entrevista pregunta-resposta que va sortir un diumenge doble pàgina en el diari de Balears, aquest del Dia de Balears. Estricto sensu, a lo millor no havíem segut tu i jo a fer aquella entrevista. Però jo disposava de material suficient, declaracions teves i una entrevista prèvia a l'Iris que ho vaig transformar. I això és feina, l'ofici de periodista, t'ho dur. Tot i que jo te dic una cosa, pensa que nosaltres a dia d'avui hem d'omplir cada dia un diari en paper i també el diari digital. Nosaltres feim dos diaris. Fem un diari que és online, és a web, a menorca.info, i després fem un diari en paper, que és el diari Menorca, i això ha abaratat totalment les mecàniques i els processos de feina dins la redacció del diari, fins al punt que en aquests moments anem a una redacció integrada, perquè els mateixos redactors han de portar continguts en el diari digital, que és on han d'avançar la notícia en calent. Un diari digital és com una ràdio en calent, perquè ho ha de donar immediatament. Després, el diari en paper en sol de mà t'ha de fer una lectura, una mirada més tranquil·la, més d'interpretació i d'anàlisi. Perquè si no, el paper el limita a publicar el que ha tret 24 hores abans el digital, el paper no resistirà. I aquesta és la feina on estem nosaltres ara. I te puc dir que Menorca genera una tal activitat entre les entitats, les institucions, les associacions, i no enrellant de les notes de premsa, que envien contínuament, que omplir les 44 pàgines del diari els podem omplir. És cert també de que gràcies a l'acord amb el grup Serra, el que és la informació d'Espanya Internacional, les parrilles de televisió i la informació esportiva de la Cop, de la Champions League o la Lliga Espanyola, bueno, això ho podem incorporar. Ara, nosaltres fem totes les pàgines locals, feien la portada, el diari Menorca es produeix i s'edita íntegrament. I és una feina que la començam a les 9 del matí, tenim 44 pàgines en blanc i a les 9, a les 10 del vespre, aquelles pàgines han d'estar escrites.
Ya vienen los pescadores, se acerca la madrugada en una barquita blanca, el amor y esperanza. En una barquita blanca.
Actualment, Josep Pots Fraga figura sempre, bueno, figura no, és l'editor del diari Menorca. Clar, entre editor i director hi ha unes diferències. Jo crec que l'editor deu ser el que també representa l'empresa, i la pregunta que un es fa sempre és, dins la línia editorial del diari, les reunions prèvies que feis davant qualsevol tema, l'editor té la mateixa força que el director, entre cometes, qui comanda una mica la línia editorial del diari? Perquè, clar, el problema que sempre hi ha és cadascú dels personatges que interveniu, dels periodistes, té una ideologia, i aquesta ideologia la teniu que dissimular, en certa manera, en funció de les notícies que se donen moltes vegades. Vull dir, al marge del que digui el que te fa la declaració, tu, com a periodista, dius, aquest senyor diu allò, pum, ja està. Vull dir, per tant, com et juga l'edició en la direcció? Com ho teniu estructurat?
L'estructura que funciona, com he dit Antoni Salvador, aquesta estructura es posa en marxa al setembre del 2013, quan s'integren els dos diaris que hi havia a Menorca, l'Última Hora a Menorca i el diari Menorca. I en aquests moments es crea la figura de l'editor periodístic, que en aquest cas me correspon a jo, i després hi ha el director. L'editor, que és la meva feina, és el que representa en aquest cas la propietat dins la redacció, perquè jo a la vegada som conseller d'Editorial Menorca, que és l'empresa que edita cada dia el diari. Per tant, la meva feina és de marcar, d'inspirar, de proposar temes i de fer un seguiment de tot el conjunt des de la perspectiva editorial i dels principis editorials que guien el funcionament del diari Menorca. El director és el qui gestiona, és el qui dirigeix, és el qui executa i mou la redacció, a partir dels criteris que ha rebut del Consell d'Administració, de la propietat, en aquest cas jo he de vetllar per el bon funcionament. I jo crec que lo important dins una redacció d'un diari, d'una ràdio, d'una televisió, és que els redactors et sentin còmodes. Els redactors han de fer feina en llibertat. Fer un diari, fer feina en mitjà de comunicació.
Les editorials...
Arribarem. No és una fàbrica de sabates. Nosaltres no feim sabates. Nosaltres feim notícies. Escrivim notícies. Interpretam i valoram la realitat. Això implica un plus d'una feina intel·lectual. Fins al punt de que una mateixa informació, una mateixa notícia, un redactor o un altre la poden escriure, tot i que hi hagi el sentit de la notícia, d'una manera, diríem, distinta, però al cap i a la fi explicaran allò. Per tant, què és l'important? Pues, llibertat, que hi hagi iniciativa. Mira, un redactor el que valora més és quan aporta un tema propi a la redacció i que el pugui redactar amb la seva pròpia iniciativa. Perquè és cert que el director o l'editor de taula, perquè també hi ha l'editor de taula que està a la figura que ve a continuació del director, que és el qui ja adjudica l'espai que ha d'escriure a cada redactor, diu, has de fer aquest tema, has de cobrir el ple del Consell, han d'anar a entrevistar, per exemple, si ha vingut no Don Elorza, han de cobrir l'homenatge, tal. Llavors, l'editor de taula és el qui ja et dona els espais concrets. Però el important dins d'una redacció és que els redactors...
I els col·laboradors que participen en el diari, per exemple, depenen de l'editor o del director?
No, els col·laboradors, nosaltres el que fem és que som el diari de Balears que tenim més col·laboradors. Tenim més de pràcticament 70 col·laboradors, fins al punt que ja la majoria ja tenen un espai assignat. Sí, des del Luis Alejandre, hi ha en Joan López Casasnoves, de totes les idees i plantejaments polítics. I això enriqueix el diari. Per tant, aquí els col·laboradors tenen uns espais assignats, saben que han d'enviar cada setmana, cada 15 dies, hi ha uns que tenen unes seccions fixes que us van ells aportant, i jo vull agrair el fet de que, a diferència, per exemple, a Eivissa tenen problemes. A Eivissa hi ha dos diaris, hi ha el diari d'Eivissa i hi ha el periódico d'Eivissa Formentera.
Però és que Eivissa és un món de part.
Efectivament,
per exemple,
que Mallorca...
Amb música, a Menorca, orquestres, cors, tal, tot el que tu volies. A Eivissa no hi ha quasi res, tampoc.
Cert.
No hi ha quasi res. O sigui, igual que no hi ha col·laboradors, tampoc hi ha músics.
Sí, no, i a Mallorca també, a Mallorca, els diaris de Mallorca han d'omplir a vegades les pàgines d'opinió amb articles que els hi venen d'agència o de col·laboradors que reben de fora de Mallorca. Nosaltres, la gran majoria, els 99%, són col·laboradors menorquins, perquè Menorca té una activitat, ja ho has dit, musical, institucional, d'entitats, vull dir, avui en dia encara, i és difícil, mantenir totes aquestes entitats, aquesta xarxa que vertebra la societat menorquina, això també forma part dels col·laboradors del diari Menorca.
Si no veus dins dels meus ulls el que esperes que te digui...
Bueno, jo ja intuïa que en aquest programa hi hauria poca música, tot i que tinc una llista grossa, però, clar, les ganes d'entrevistar a un periodista que sol entrevistar ell fa gana, perquè no solen aparèixer massa... I una de les qüestions que també volia comentar és el fet de la competència. O sigui, tu ets estat redactor de molt de diaris i tal, i quan hi havia diversos diaris, Última Hora, que tu dirigies perfectament, i el Menorca i un altre, dones impressió, jo com a espectador, com a lector de diari, de que la competència feia dinamitzar més la cosa. O sigui, trauré això perquè si no m'ho trauràs competent. I en canvi, clar, haguent-hi només quasi pràcticament un mitjà que, per cert, com has dit, és digital i a la vegada direm de premsa escrita, cosa que jo tampoc no cap d'entendre massa com se potencia molt el digital si és quasi tot gratuït quan els subscriptors sostenen l'edició impresa. I coses com, per exemple, les cartes en el director, en la edició empresa, requereixen carnet d'identitat, requereixen que no hi hagi pseudònims, etc, etc. I en el digital, en canvi, allà tothom escriu i és una jungla. Com es mou això, vull dir, Josep? T'ho havia de demanar perquè jo com a, diríem, subscriptor, no cap d'entendre a vegades això que està passant.
Bueno, Antoni Salvador planteja moltes coses i jo intentaré respondre. A Menorca hi havia dos diaris, quan hi havia una competència, era com si juguéssim un partit de tennis, que hi havia dos jugadors, hi havia dos equips, en aquest cas si és futbol, que mos passàvem ses pilotes i intentàvem, bueno, avançar-nos i marcar un gol vol dir publicar una primícia informativa. De moment que tancar un diari és un empobriment. Vull dir, a Espanya han tancat molt de diaris, molt més, en llarga tradició, amb molt d'anys, més de 100 anys d'història. Això és un empobriment per a la societat, perquè perdem un mitjà de comunicació. A dia d'avui tenim a Menorca un sol diari, que és el diari Menorca. Clar, llavors aquella competència que hi havia entre l'Última Hora Menorca i el diari Menorca, avui en dia nosaltres ara juguem contra la paret. Aquella pilota que mos tiràvem d'una banda a l'altra, d'un equip a l'altra, l'hem de saber rebotar i l'hem de saber gestionar. Això per una banda. Avui la competència és entre el digital i entre el paper. I el tercer, i ara ja vaig al que planteja Antoni Salvador, han d'anar, i de fet ja hem iniciat el procés, per anar cap al mur de pagament. El mur de pagament ja l'està aplicant La Vanguardia, El País, tots els diaris generalistes d'Espanya, amb el qual el lector haurà d'entendre que haurà de pagar una quantitat per poder accedir als continguts que li genera el diari digital. Perquè aquests continguts tenen una estructura d'empresa darrere, hi ha uns redactors, hi ha un fotògraf...
I poca publicitat avui en dia.
No, tot és cert. El que passa és que la publicitat que està augmentant és la dels digitals, perquè cada vegada hi ha índex de lectura, ara no duc els nombres, però el 2021 el diari Menorca, el diari digital menorca.info, va superar els 23 milions de visites d'IPs únics. Això què vol dir? Si cada un d'aquests hagués pagat 10 cèntims, no tindrien cap problema. Vull dir, i nosaltres hem d'educar, perquè avui en dia, sobretot les generacions joves, associen internet a gratuïtat. I no, és paper, és pas que estan fent. Hi ha grans diaris a Estats Units, a França i Itàlia, que ingressen més a través del digital que en paper. I el darrer, en quant a el que tu demanaves, deies aquesta selva dels comentaris, avui en dia per poder comentar en el diari Menorca Digital t'has de registrar prèviament. I hi ha una feina per part de... hi ha una unitat web, hi ha uns redactors, hi ha en Francesc Febrer, hi ha en Jordi González, hi ha en Manel Gómez Olives, que també fan una feina de, diríem, de control, en el sentit de que, lògicament, no s'admeten descalificacions, insults, difamacions... i això...
Però els altres, direm els lectors, el que veiem és un pseudònim. Vull dir, vosaltres sabeu qui ho ha escrit, però jo rep un pseudònim quan
ja,
ho veig.
Vale, és un pseudònim, però aquella persona no tot sabeu, però aquella persona es pot expressar. Es pot expressar i tenir la seva opinió. Què han de fer? Que s'identifiquin en nom i llenatges,
com
amb un DNI, amb un
telèfon.
Ho van fer, Toni. Ho van fer, ho van provar fa uns 4 anys i va baixar.
Clar.
A més d'un 95%, en la qual aquí haurem també de donar una passa més i has de dir, vam, si tu vols comentar una notícia en el diari digital, ho has de fer amb el teu nom. Toni Salvador Caules.
Clar, jo sempre ho faria així.
Toni Cis, sí. Marquès Taltavull, Francisca, tal. Escolta, és un tema que el tenim sobre damunt la taula.
Jo crec que és un tema que s'hauria de mirar.
També cert, no, si m'ho l'han mirat i han tingut disguts, hi ha hagut casos en què jo he hagut d'anar en el jutjat perquè s'han presentat denúncies, vull dir que inclús una vegada en un cas a Ciutadella que quan el jutge o la policia judicial de la comissaria t'ho demana, nosaltres hem de portar l'adreça IP des de la qual s'ha fet aquell comentari i pot dir que hi ha hagut condemnes perquè eren comentaris injuriosos.
Clar.
Una altra cosa és un comentari d'opinió en general. Ara, clar, quan t'afecta una persona, perquè ja, lògicament, hi ha el dret a sonora i intimitat i això està protegit per llei. Ara és un tema que és un llarg debat i vull acabar dient, perdona, vull acabar dient molt ràpidament de que a Menorca aquest problema hi és, en canvi, a Mallorca i Eivissa no hi és.
Bueno, Josep, el temps m'ho ha volat. Jo ja sabia el que passaria, jo ja sabia que jo ratllaria en tu dues hores més. La veritat és que tenim mil temes de treure. Un dels més importants era, bueno, que m'ho pots dir en un moment, sense bon periodisme no hi ha democràcia.
Efectivament.
I avui en dia en ses fake news, què passa?
Bueno, això és gran tema. Això és gran tema.
Bé.
I les xarxes socials. Però això implica que la gent ha de tenir criteri, ha de tenir formació, ha de tenir coneixement. Per tant, els diaris en paper, els diaris que nosaltres donem la cara, que no són fake news, en els quals els menorquins poden telefonar, perquè no vos podeu imaginar el nombre de persones que telefonen en els diaris, que envien mails, que mos envien temes d'una cera, d'un carrer, és perquè en el diari hi troben una resposta, hi troben una serietat. Una xarxa social, una fake news, no permet ni democràcia, ni civisme, ni una bona relació.
I doncs aquestes paraules d'en Josep, un temps d'en JJ, Pons Fraga, avui en din Josep, Pons Fraga, a la Comedam, moltes gràcies per haver vingut. Miquel, mos hem passat de temps, supos que seràs en nosaltres
generós,
si us ho permetràs, perquè per jo està un privilegi que en Josep acceptés venir i en el meu programa, perquè m'agrada sempre entrevistar els que entrevisten. Gràcies, Josep, per haver vingut.
Gràcies, Toni. Moltes gràcies. Una abraçada ben forta i ja un altre dia continuarem.
Si mos acomiadam amb Mozart i aquesta la música que es va posar a la pel·lícula Memòries d'Àfrica.
Sí. Aquest teu fill, per cert, fa una interpretació extraordinària. En Vicent fa una magnífica d'aquesta peça.
Molt bé. I fins la pròxima.
Gràcies.